Aquesta informació arriba a les 12 i 4 minuts. Les notícies tornen a Iveta Ràdio quan siguin la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a Iveta Ràdio.
Iveta Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al SOIP cercam joves sense feina i amb ganes de formar-se. El Pla de Garantia Juvenil t'ofereix noves oportunitats per a l'ocupació. Informa-te'n al SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El Pla de Garantia Juvenil és una iniciativa del Govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
Ivetres, 10 Nadals.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A Ivetres en Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parar, eh?
Veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
I d'aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del capvespre.
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, a veure, 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara d'aquesta emissora compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, Divetres Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leches.
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt contenta avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Les 12 i 7 minuts del matí en directe des d'IB3 Ràdio al Faristol, edició especial en el dia de Nadal. Avui no fem desconnexions, sinó que tota la programació s'emet des dels estudis centrals per totes les Balears. Us desitgem molt d'ens. També, si us acabeu d'incorporar al programa, recordeu que estarem amb vosaltres fins a la 1 del migdia i que us acostarem a algunes qüestions d'actualitat. Una jornada com avui descobrirem una manera diferent de passar les vacances i ho farem de la mà de la periodista mallorquina Vicky Bolaños, que passarà el Nadal a Lesbos, a Grècia, ajudant els refugiats que fugen de la guerra de Síria. En matèria política farem repàs també de la trajectòria de Manel Carmona, que ha fet pública la dimissió del càrrec de coordinador d'Esquerra Unida a Balears. A més, coneixerem els arguments, el punt de vista pel qual algunes entitats s'han posicionat des de Balears en contra de l'entrada en vigor i del propi text del Reial Decret que regula la prescripció infermera. Però Jordi Pol, bon dia de nou.
Bon dia.
Havien deixat part de l'agenda de cultural i d'oci d'aquesta jornada festiva per explicar encara.
Ah, sí, perquè és un dia que en si és tan festiu que realment tens el matí que estàs dient podríeu anar a tal lloc o tal banda, al matí ja estem a tal lloc o tal banda, no?
Ah, sí, pràcticament.
Se tracta que potser estàs en cotxe ja anant, sí, sí, ja sé que vaig a tal mercadat, a tal concert, però clar, estan passant coses i hem d'insistir que clar, ahir sobretot vàrem parlar molt de la Sibil·la de Mallorca. Jo, com he dit, vaig assistir ahir a Sant Jaume, estava molt ben organitzat, a més, tots els horaris de totes les parròquies, com es podria fer. Però també hem de parlar una miqueta de les altres illes. Si a cas un minutet acab de parlar un parell de coses pendents de la Sibil·la, perquè hem de recordar que és un càntic que és molt estrany que el dia de Nadal se sigui tan catastrofista, i se vulgui recordar tant la fi del món, no? Inclús és un càntic que ahir vespre, quan el vaig sentir per enèsima vegada, jo crec que des de nin cada dia l'he sentit, te fa una miqueta de por, no? Perquè ara és vera que se representa a les 6, a les 7 del cap vespre, però antigament, que com a la seu es representa a les 11 del vespre, a les 12, era un cant que imposava. I jo m'agradaria només un minut a recordar que precisament, clar, té un origen pagà, les civiles eren aquestes persones que anunciaven les profecies, el que passaria, i això als primers cristians va agradar molt. Va agradar molt perquè era una forma de dir, hombre, nosaltres també anunciem el Messies, anunciem que ha el naixement del fill de Déu, i té molta connexió amb anunciar que aquesta persona ha venit, com diríem avui, per a quedar-se, no? Ha vengut, i això té molta connexió amb les profecies que fan les civiles, i diríem, varen volar rescatar aquestes profecies, en s'ha complit la profecia, es que ha vengut el bon Jesús, no? I d'aquí, Sibil·la d'Eritrea, la Sibil·la d'Eritrea, que els agradaven molt aquests càntics, ho recorda Sant Agustí, i Sant Agustí se posa molt de moda durant els primers anys del cristianisme, a l'edat mitja, i després què passa? Que tot els excessos s'apaguen, com que era una cosa tan pagana, tan escandalosa, aquestes interpretacions teatrals que se fan a les esglésies, però s'ho va prohibir. Bé, a Mallorca, que anàvem al resta del món, i aquí a Mallorca se va seguir i s'ha seguit fent fins avui en dia. Però què passa a les altres illes? Pues a Eivissa, que també és molt important i són declarades també com a bé d'interès cultural, a tenir les caramelles de Nadal, que són càntics també molt antics que anuncien el naixement del bon Jesús, tal com es narra en els evangelis, i que es cantaren també ahir. No hem de confondre també les caramelles de Pasco, que és quan conviden a parlar de la resurrecció del bon Jesús. Ahir aquestes parlen de el naixement, són un càntics en vers que tenen tres parts, bé, tampoc m'ho vull estendre massa, però han de recordar que en Eivissa com a Formentera, les caramelles, i a Menorca, que tampoc volen ser menys, pues, la seva representació principal a la representació teatral del Pastorets. Amb aquesta introducció he volgut explicar una mica, perquè aquests dies hem estat tan pesats amb Sibil·la, caramelles, Pastorets, perquè, clar, se repeteixen a tots els municipis de les quatre illes, i no parlem ja del menjar en si. Si ja anem a fer més concrets, que era com havíem deixat de dir una miqueta a la primera part que hem fet de festes d'avui, pues hem de recordar que a Mallorca, mos havíem quedat aquí, pues també, si tenim temps, podem anar el diumenge al Mercadat de Nadal, que se farà al Port d'Andratx, i també el cap vespre l'actuació pels infantils Pau Perdut a l'espectacle Indecasting, que tindrà lloc a les 6 al Casal de Basses del Port d'Andratx. També tenim el diumenge dia 27 l'entrega de cartes als patges reals. Bé, això és un fet que veureu que ho feim a les tres illes. Bé, les quatre illes, però per què just aquest dia cap de setmana? I no, pues, home, és que han de tenir temps d'arribar. Clar, si ho féssim dia 4 o dia 5 de gener, pues crec que ja ho tindríem difícil perquè aquestes cartes arribassin en els Reis Mags. Per això és molt important que aquest cap de setmana ja tinguem les cartes preparades per entregar-la als patges reals. Entrega que, per exemple, es podrà fer al casal Pere Capellà en el municipi d'Alcudi aquest diumenge, i també a Algaida. Bé, i ja anem cap a Alcudi, perquè el Cudi sí que celebra, i crec que és una bona forma de reivindicar, i ho té ben portat a les seves programes de festes, la que és la celebració de Sant Esteve, que és aquest dissabte. Han de recordar que Sant Esteve sí que és una festa molt tradicional d'aquí, la segona festa, i ells el van pres a l'Ajuntament del Cudi com una cosa molt reivindicació de l'aspecte nostre insular, en aquest cas mallorquí, del Cudi. S'acantarà la Balanguera, anirà a l'Ajuntament després d'una missa solemne, etc, etc. A Mahó recorda que dissabte dia 26 es fa una festa ja d'any nou, el dia 26, però
una festa avançada,
ja avançada en benefici d'Espema, haurà berenat, ball i cotilló, serà a les 5 del capvespre, i també tindrà lloc a la travessada del port Nedant, que és una travessada típica a les 12 del migdia, amb la qual si no tenim fred, doncs ja sabem que Mahó mos espera, organitzat per l'Ajuntament i per l'Associació del Mar, Confraria de Pescadors i el Club de Natació. També, com he dit antes, no podríem faltar aquest dia de Sant Esteve, representació del Pastorets, en aquest cas pel grup de teatre l'Orfeo Mahonès, en el teatre pròpiament, i també diumenge tornarà representació del Pastorets en el mateix teatre, i a les 6 del capvespre, com he dit, ja m'ho prenim ben en sèrio i tenim la recaptació per les cartes de reals que recolliran en el carrer els patges, serà en la plaça de... del
ja ho
Born. Direm. Sí, ja ho direm. És que no m'ho vull confondre, perquè després se m'aqueixaran en l'entrega de cartes que se fa a Mahó i les que se fa a Ciutadella. A Mahó tindrà lloc en el teatre principal, i se vesteix de gala per rebre el carter reial, que vindrà amb moltes sorpreses. I recollirà totes les cartes que els infants li vulguin donar. I a Ciutadella pues, tindrà lloc a la plaça de les Palmeres. Hem de dir que Menorca viu molt aquest moment tan solemne, perquè els nins tinguin un moment exacte per entregar les cartes a qui els han de fer arribar. I així que no hi hagi ni problemes en correus de darrera hora, tant tota una setmana per davant. Ara, això sí, si després a canvis, potser s'haurà d'anar via Twitter o via Facebook per avisar en aquests patges reals que el nin o no s'ha portat bé o...
Sí, perquè a més com que ja tenen presència a xarxes socials, és fàcil accedir a ells.
Exacte. I jo t'he dit que hi havia una exposició, ara mos posem un moment, que no podrien deixar. Saps quina exposició s'ha d'esperar dia 31 de desembre?
Quina?
Per tant, que tenim els darrers dies.
Darrers dies.
Un personatge que jo aquest any he parlat moltíssim.
Espera't. Després de Fra Juníper Serra, xerram de l'arxiduc Lluís Salvador.
Arxiduc Lluís Salvador.
Feia temps que no el mencionava.
I mira que cada dia ho dua, però ara, clar, com que ja s'acaba dia 31 de desembre, dic, li dic ara en Martí, no hauré acabat bé aquest any.
No estava preparat, per cert, aquesta pregunta i la resposta. No estava preparada. No.
Per si ja sabies que en el final, arxiduc Lluís Salvador, i a més que també en totes aquestes imatges que va, en aquest cas, són l'exposició que et segueix fent a Eivissa, perquè ell mos va retratar tota aquesta societat que se vivia en aquells moments, i és la ciutat i les muralles, segle de nou, la mirada de l'arxiduc, que té lloc en el baluard de Sant Pere. I si de totes maneres, avui dia de Nadal, volem anar a una festa molt peculiar, perquè si no t'has fixat que és lluna plena, aquest dia, i avui tenim festa de la lluna plena a l'ecocentre d'Eivissa amb un concert de piano, que mos recordarà, mira, una altra forma, com antes parlàvem, de celebrar la Nadal. Frozen, el musical, aquest dia, el 27 de desembre, a l'Espai Cultural Can Ventosa. I també, dia de Sant Esteve, hi ha una festa que també pareixerà anticipada, però no ens hem de confondre. És la festa de l'associació Rei Mats, que no festa dels Reis Mats, sinó que simplement a Formentera, a l'església de Sant Ferran, haurà una festa per aquesta associació, on ja s'animarà, seran ses prèvies a lo que passarà al cap d'un dia. Hi haurà animació infantil, torrada, sobrassada, ballada, etc. Torrant aires formenterans, etc. I ja per acabar, si vols, un moment gastronòmic i un altre moment musical. Ara va ser la meva confusió. Sèptima edició del Tastavins, que té lloc a les festes de Sant Josep i les festes de Nadal, i hi haurà un concurs de vins d'elaboració propi de la cuita d'enguany, de 2015. Fins a les 8 es recolliran vins que puguin concursar. I després també la sèptima edició de la sobrassada rock, per fer via la meva confusió, que és musical, no és per menjar, amb actuacions musicals de César Prisquil Deliberat, etc, etc, que tindrà lloc a l'embalat de Sant Josep, pues, el mateix dia 26, festa de Sant Esteve. I no insisten més, perquè si no, mira, Jordi, Jordi, que t'has d'anar, és que tantes coses que, vamos, haurien de fer una espècie de solo agenda, imagines?
Podríem fer un programa únicament per explicar totes les propostes que hi ha i poder fer-ho amb els seus protagonistes.
Ara sí, i a més que no, sempre són històries bones, són bones notícies.
Sí, però
seria una espècie de referent de dir, mira, ja que és Nadal, doncs compten sempre coses també bones.
I sí. Res més, alguna darrera recomanació?
No, antes que me diguis vés-te'n, ja me'n vaig. Però molt d'anys a tots i que passen bé aquests dies.
Gràcies, això, desitjant molta salut també. Jordi, molt d'anys.
Gràcies.
12:09. Jornada festiva la d'avui per molts de vosaltres, alguns fent feina, entre d'altres professionals sanitaris de la restauració, també agents del cos i forces de seguretat, tots ells els agraïm també que estigueu en una jornada com avui pendents de les persones que fan vacances i poden passar gust de passar aquest dia en família. Altres qüestions que us acostàvem, com explicàvem, una manera diferent també de passar el Nadal, una proposta que coneixerem de la mà de la periodista mallorquina Vicky Bolaños. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Ella que passarà les vacances a Lesbos, Grècia, que de fet està a punt de partir cap allà perquè durant els pròxims dies estaràs ajudant els refugiats que fugen de la guerra de Síria.
Sí, exactamente. Hoy emprendo el viaje, llego mañana y voy a ayudar en un campo de refugiados que se llama Moria. Bueno, está en el pueblo de Moria, en el este de la isla de Lesbos. Y es donde, una vez que ellos llegan a la costa, en, como bueno, muchísimos oyentes habrán visto en televisión y en fotografías, que llegan a la costa en una situación con, o sea, con un terror absoluto por el viaje, una vez ya han pasado ese trance, van a los campos donde tienen que registrarse, ya que entran en la Unión Europea, y bueno, allí hay campos de espera donde se están, o sea, están sobrepasados de capacidad y bueno, en estas fechas especialmente es cuando más voluntarios hacen falta.
Clar, perquè hem conegut la crisi dels refugiats en els darrers mesos, però pareix que aquesta qüestió ha passat a un segon, un tercer pla, tot i que encara hauria de ser una de les nostres prioritats.
Sí, la verdad es que después de la foto del pequeño Aylan que apareció muerto en una playa, parece que se focalizó toda la atención en esta crisis de refugiados. ¿Qué pasa? Que se ha bombardeado, entre comillas, con este tema. Y claro, yo creo que se agotan los temas cuando los tratas tantísimo y están en todas las primeras páginas y demás y abriendo informativos. Yo creo que es normal que luego haya una relajación. Lo que pasa es que el problema sigue ahí. Y sí que creo que de vez en cuando debería recordarse, porque por ejemplo ahora está incrementándose el número de refugiados que llega, en los últimos días llegan cada día 1.300, 1.500 solo a la isla de Lesbos, porque luego hay otras islas como Leros y Quíos donde están llegando también centenares todos los días. Entonces sí que convendría recordarlo, como estáis haciendo ahora vosotros.
Clar, fa només uns mesos, per cert, es xerrava bastant del procediment que es podria seguir, quina hauria de ser la legislació si és que s'havia de modificar per tenir aquí a les Balears persones que fugen de la guerra. No ens oblidem que són persones refugiades, perquè poguessin passar un temps aquí amb nosaltres. Aquesta situació ha avançat, està igual, perquè de moment no hem conegut l'arribada d'aquestes persones, tot i que a nivell d'administracions, també de particulars, sí que s'havien fet passes en aquest sentit.
están llegando, o sea, está llegando un goteo de refugiados. Creo que hace 2-3 días llegaron unos 14. Si lo comparamos con los 1.500 que desembarcan en Lesbos, claramente hay una descompensación. Creo que toda la burocracia debería acelerarse, porque lo que no puede ser es que estas personas, claro, una vez que llegan a las islas griegas o bueno, a través de la costa, siguen un periplo por atravesando todos los países de la Unión Europea, porque quieren llegar a allí donde es más fácil, ¿no? Suecia, Alemania, creo que Suecia ahora se endurece un poco las condiciones y deberían acelerarse todas estas, o sea, el papeleo que tengan que hacer, porque ellos necesitan una respuesta ya. O sea, llevan a lo mejor meses en campos de refugiados en Turquía y ya no, han aguantado hasta que no han podido más. De ahí esta emergencia humanitaria. Uh-huh. Y claro, hay muchos ayuntamientos que ya se han preparado y, como tú dices, personas que a título individual se han ofrecido para acoger refugiados. Lo que pasa es que no están llegando. Creo que efectivamente debería acelerarse muchísimo más.
Clar, però per tant, pel que apuntes, sí que a les Balears hem rebut un degoteig a algunes persones refugiades.
Sí que han llegado ya, pero claro, no es, bueno, yo desconozco la cifra exacta. Bueno, yo resido en Madrid y ya te digo, o sea, hace poco llegaron 14. Uh-huh. Tiene que incrementarse el número. O sea, creo que el compromiso de los países de la Unión Europea, que son acoger creo que 140.000, es insuficiente, porque solamente este año han llegado más de 700.000, casi 800.000. Entonces, algo estaba fallando. Uh-huh, y además claro, que no son migrantes, o sea, son personas refugiadas. Ellos están huyendo de una guerra o de países en conflicto. No solamente llegan de Siria, también están llegando de Afganistán, Irak, pero hay, en estos países hay una situación de inseguridad y de violencia absoluta. Entonces, creo que tendríamos que ser solidarios, o sea, y los gobiernos tendrían que acelerar todos los procesos.
Apuntàvem al principi que te'n vas de viatge avui cap a Lesbos, a Grècia, i que fins al 9 de gener estaràs a un dels camps de refugiats, el de Moria. Estaràs amb l'organització Better Days for Moria. Tu dediques el teu temps, però també has hagut de fer una inversió econòmica, i sí que has fet una crida per tal de que es fessin donacions, per tal d'incrementar l'ajuda que podria arribar a les persones que estan refugiades en aquest camp.
Sí, yo me costeo todos los gastos de mi estancia, o sea, viaje, el hotel, porque estaré en un hotel, el alquiler del coche y demás. Y claro, luego pensé que como allí hay tantas necesidades, por ejemplo, hoy he visto en un grupo de Facebook que en el campo de Moria se está dando un plato de judías, arroz, y para cada dos personas comen un plato de esto. Entonces, los propios voluntarios van a comprar comida, la cocinan, compran si hacen falta sacos de dormir, etcétera. Entonces, para no ir yo sola, he hecho una recaudación de microdonaciones. Se puede encontrar a través de mi Twitter, que es twitter.com/VickyBol, VickyBol. Allí hay fijado un post donde explico todo, lo que voy a hacer, en qué voy a invertir el dinero. Luego traeré todas las facturas, porque vas tú mismo con tu tarjeta allí a pagar al supermercado, a la tienda o lo que sea. Es decir, es ayuda directa. Es como lo están haciendo todos los voluntarios que hay allí ahora mismo. I jo haré lo mismo.
I a tu te podem seguir a l'usuari de Twitter @VickyBol. És així, rectificam.
Sí,
estaràs
sí, sí.
Informant, podràs, tindràs l'oportunitat des del camp de refugiats de Moria de poder explicar en aquesta xarxa de microblogging com és el dia a dia, quina és la realitat. Te podrem seguir des d'allà?
Sí, sí, sí. Allí también, bueno, iré posteando también los artículos de mi blog. O sea, mi intención, además que me sale de forma natural, será ir contando con las fotografías que pueda, con mi relato, pues todo lo que va aconteciendo día a día.
Uh-huh. Clar, recordem que també a través d'aquest compte de Twitter podem seguir a Vicky, podem saber com és el dia a dia, podem accedir a la informació per tal d'oferir una ajuda econòmica que és molta i que, com sol passar en una crisi humanitària, mai és suficient.
Pues sí, espero que, bueno, aquellas personas que puedan, entiendo que la situación es muy difícil también en España, pues que puedan colaborar. Creo que vale la pena recibir a estas personas como personas i que tinguin una bona entrada a la Unió Europea.
Clar, per tu serà la teva primera experiència de voluntariat en aquestes característiques?
Sí, un tipus de voluntariat tan duro no l'havia hecho antes. Sí que havia estat en Palma pues con la asociación Amiticia, con niños discapacitados y demás, luego también en Barcelona, pero claro, esto es una situación totalmente nueva para mí y bueno, creo que voy fuerte psicológicamente, pero sé que va a ser muy duro y bueno, espero poder reponerme rápido y poder trabajar a tope estas navidades.
I en quin moment, Vicky, vas decidir he de fer una passa endavant i he d'anar directament allà al camp de refugiats a ajudar?
Pues mira, desde mayo, que es cuando empezó toda la avalancha de refugiados, empecé a seguir las noticias, pero hace cosa de 2 meses vi un vídeo de la Guardia Costera griega que estaba pinchando, intentando hundir una barca con niños, mujeres, bueno, de familias. Allí me dio un vuelco completamente el corazón y dije, creo que hay que ir, no puede ser que se les reciba así. Y entonces fue cuando ya dije, voy allí, me busqué los días y fui tejiendo todo este proyecto.
Clar, en el teu cas, quin ha estat el procediment que has hagut de seguir, posar-te en contacte amb una ONG per dedicar part del teu temps? Perquè hem informat que els oients de IB3 Ràdio poden col·laborar amb aportacions econòmiques, però és possible que algú inclús s'animi a seguir les passes de Vicky Bolaños, també vulgui tenir aquesta experiència, dedicar el seu temps a ajudar les persones que estan fugint de la guerra. Quines passes has hagut de seguir tu?
Pues mira, hay una página web que se llama, bueno, si buscas en Google Volunteers Lesbos con V, porque en inglés es con V, te aparece una página web donde te dicen todos los pasos a seguir. Hay unos documentos básicos donde te aparece el listado de tareas que se pueden desempeñar, las organizaciones que hay allí, que hay muchísimas. Por ejemplo, también están los de Proactiva Open Arms, que están en primera línea de playa recibiendo refugiados. Lo que pasa es que ellos no acogen voluntarios, porque claro, ellos ya son socorristas preparados y no pueden estar enseñando la profesión. Entonces, tú ya vas contactando con cada una de las organizaciones y no sé, o sea, yo por ejemplo probé con Better Days for Moria, pero también está Lighthouse, y ellos te dicen pues en qué fechas vas a venir, tal, y es muy fácil, muy fácil. O sea, yo creo que si alguien se anima, también me pueden contactar a través de Facebook, y de hecho soy también voluntaria a la hora de informar a todas las personas que deseen ser voluntarios desde España. Pues yo también les puedo decir los pasos y es muy fácil. Eso sí, cada uno se lo tiene que organizar, el billete, el alojamiento. Ellos también te dicen que vayas con una bolsa de tu propio dinero, porque claro, las organizaciones destinan todos sus fondos a los refugiados y a los campos y a todo el material. Entonces conviene que tú ya vayas con dinero y vamos, que es muy fácil.
Vicky Bolaños, que passarà les vacances de Nadal a un camp de refugiats ajudant a les persones, recordem-ho, que estan fugint de la guerra. Pots tornar a dir quin és el teu usuari de Twitter perquè et puguen seguir?
Sí, twitter.com/VICKYBOL.
És un orgull, Vicky, xerrar amb una persona com tu i que ens haguis acostat també en directe la que serà a partir de demà la teva experiència. I fins al 9 de gener, Vicky Bolaños, gràcies. L'enhorabona, molt d'anys.
Molt d'anys.
12:32, moment de fer una breu pausa per la publicitat.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia. Diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
IB3, 10 Nadals amb tu.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del cap vespre.
Cada vegada me demanen pel carrer quan sou. Ja dic, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gada aquesta emissora compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, DIV3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leche.
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
DIV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
En clau política, com us hem avançat, xerram tot seguit amb Manel Carmona perquè ha fet pública la dimissió del càrrec de coordinador d'Esquerra Unida a les Illes Balears. Per tant, tot seguit serà moment de fer un repàs a la seva trajectòria. Manel Carmona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins han estat els motius pels quals heu decidit renunciar al càrrec? Per cert, una informació que han conegut ara per a una decisió que se va prendre a l'estiu.
Sí, efectivament, en els òrgans de direcció més amples, el Consell Polític Interinsular, que compta amb representació de totes les illes, ja el 20 de juny jo vaig plantejar anar a una assemblea extraordinària. Els motius eren diversos, però els principals perquè estàvem davant d'un escenari nou, amb forces que han emergit, noves, i d'alguna forma l'esquerra alternativa i transformadora ha de cercar millors camins, estessis, reptes de futur, no?, en aquest context nou. L'única cosa és que, com és lògic en aquest cas, i davant d'un procés electoral tan imminent com eren les eleccions generals, van considerar que no interferís aquesta notícia en el procés electoral de les eleccions generals i fer-ho públic, en aquest cas, passades les eleccions generals, i ha estat així.
Que com a resultat de les eleccions generals del passat diumenge, una de les forces que ha vist reduïda la seva representativitat precisament ha estat Esquerra Unida. Quin seria el factor pel qual vostè considera que ha passat això?
Jo crec que n'hi ha diversos, però el principal és que tenim una força que naixi de l'esquerra sociològica, de l'espai electoral i sociològic, que és Podemos, nova, vergent, i jo crec que hi ha una part, en aquest cas, d'espai que s'ha transferit de votants que han caminat cap a aquesta opció, no? En qualsevol cas, jo crec que les polítiques d'Izquierda Unida, les plantejades per Alberto Garzona, han estat encertades, no? L'estratègia de confluència, d'unitat popular. I prova d'això és que Galícia o Catalunya, on Podemos, Esquerra Unida, anaven junts amb Anova, s'han tret uns resultats esplèndids. I és més, Izquierda Unida té més representants, té més diputats en aquest moment fruit d'aquestes forces, d'aquestes aliances a Galícia i Catalunya que arreu de l'Estat, no? L'estratègia és encertada i també cal dir que jo crec que Podemos en aquest cas s'ha equivocat de no estendre aquestes experiències de Galícia i Catalunya arreu de l'Estat. Si hagués acceptat la proposta de Alberto Garzón, probablement en aquest moment en Pablo estaria juntament amb nosaltres, òbviament, negociant un govern de canvi que pivotaria sobre aquesta opció rupturista.
A Balears, la candidatura d'Esquerra Unida, Unitat Popular, estava encapçalada per Artur Parrón, va aconseguir uns 11.500 vots que haurien suposat segurament aconseguir representativitat directa si s'hagués produït una confluència, en el cas de les Balears també, en Podem.
Sí, hagués afiançat encara més el bon resultat de Podem, no? Sí, no, Balears no és aliena en el procés, en aquest cas, que s'ha viscut arreu de l'Estat, molt semblant.
Per cert, també, com bé sap, han començat unes negociacions per poder formar govern, per arribar a un pacte d'investidura de governabilitat al govern central. Vostè quina pensa que hauria de ser la solució, quin hauria de ser l'acord més satisfactori per a Espanya?
En primer lloc, jo crec que hem d'aprendre molt de les experiències democràtiques arreu d'Europa, no? Fins aleshores aquí tot ha pivotat sobre dues forces que s'alternaven en el poder, que eren molt semblants en els elements centrals de la política, no? L'econòmic, en tema de llibertats civils, etc. No? Però en aquest moment hem anat a un Parlament molt plural i, per tant, els acords han de pivotar sobre la base del programa. I, per tant, malgrat el Partit Popular hi ha obtingut més diputats, caldrà veure si en el final és capaç de sumar més diputats a un possible plantejament de govern. No? Nosaltres, en qualsevol cas, amb els pocs diputats que tenim, ja en Alberto ha dit que estan a disposició de barrar el pas a la dreta, un govern PP-Ciutadans, i ens agradaria que se pogués plasmar a la realitat un acord ample de les distintes opcions i plurals de l'esquerra que hi ha en el conjunt de l'Estat. Jo crec que això seria el més beneficiós per poder aturar els peus en les polítiques de retallades de la troika i plantejar una alternativa que faci que la vida de la immensa majoria de la gent pues, sigui més feliç, en definitiva. Puguem blindar l'estat del benestar.
Pareix que tot es resumeix ara a una qüestió matemàtica. En aquesta suma també s'hauria de tenir en compte Esquerra Unida, la candidatura d'Alberto Garzón. Quin paper hauria de jugar també en la conformació d'un govern progressista?
Bé, Alberto, el que ha fet ja queda unida en la seva primera valoració és disposar que la força que tenim en aquest possible acord de govern i el paper que mos toca jugar hipotètic pues, és un tema ja de cuina, no? Se sol dir, de negociació i d'acordar entre les distintes forces polítiques.
Clar.
Però en qualsevol cas jo sí vull recordar una cosa, si tinguéssim una llei electoral proporcional, la força real d'Izquierda Unida és que en qualsevol cas ningú en cap moment suma el que representa la nostra força dins la coalició a Catalunya i a Galícia, això se li imputa a Podemos, no? En qualsevol cas, els vots estrictament obtinguts i restants de Galícia i els de Catalunya són gairebé 1 milió de vots. Això vol dir que si tinguéssim una llei electoral proporcional, la força Izquierda Unida en aquest cas serien 14 diputats.
Clar, la força s'hagués incrementada i algunes de les forces que han despuntat, que han aparegut noves en els darrers mesos, en la darrera etapa per part de Ciutadans, per part de Podem, en principi sí, pareix que serien partidaris de formular una reforma de la llei electoral en aquest sentit per tal d'aconseguir que un vot significàs igual tingués el mateix pes per tot. Això us beneficiaria, una força com Esquerra Unida.
Sí, i a més hi ha una qüestió. Des del seu naixement, Esquerra Unida i Izquierda Unida planteja aquesta reforma de la llei electoral des de l'any 1986. Ja fa anys que venim plantejant una reforma electoral que sigui proporcional, més representativa de la voluntat dels votants, no? En definitiva. I va d'arribar al 15M perquè se generalitzés en l'imaginari de la ciutadania, la immensa majoria, l'imaginari de molta gent pues que estaven davant d'una llei molt injusta, no? El 15M, afortunadament, ens va ajudar a estendre aquesta idea de que estàvem davant d'una llei electoral injusta que molta gent simplement ho desconeixia.
Que, per cert, senyor Carmona, vareu seguir el missatge, el discurs del rei Felipo avui. Heu pogut saber algunes de les declaracions que va oferir en el tradicional missatge de la nit de Nadal?
he vist algun titular avui matí, però és que no, els dies festius no em fa molta ganes escoltar el rei.
Clar, ho entenem per la seva part.
Per un republicà no és que me faci moltes ganes.
Clar, i li demanem per qüestions d'aquí. Ara, com sabem, per tant, es produirà Esquerra Unida de les Balears al relleu. Quines seran les fites, els reptes que haurà d'assumir la nova direcció? El partit a Balears, igual que probablement a la resta d'Espanya, ha d'anar de la mà necessàriament d'una formació com Podem? S'ha d'arribar a algun tipus d'aliança?
És un debat que s'ha de fer en tranquil·litat, en serenitat. Esquerra Unida i Izquierda Unida és una força que electoralment no ha arribat a les expectatives que desitjàvem, però cal tenir present que és una força molt d'activistes, fortament ideologitzats i molt organitzats, no? Jo crec que les mobilitzacions contra les retallades fonamentalment, amb una part molt important, han pivotat sobre aquests 60.000 activistes que han estat organitzant aquesta mobilització arreu d'Espanya, no? Per tant, és una força amb un capital humà, jo diria que extraordinari. I aquest capital humà que es fa una organització de la que estem orgullosos, pensi una qüestió. Nosaltres sempre ens queixam, aprofitar aquesta avinentesa d'aquesta entrevista, no? De que si haguessin tingut ecomediàtic, és a dir, bou uns grans mitjans de comunicació, estan convençuts, absolutament convençuts, que en aquest moment seríem una força molt més representada en els diferents parlaments. Jo sempre recordo una cosa, en les eleccions europees, mentre altres noves opcions emergents estaven cada dia a les televisions i les ràdios, durant 4 mesos, en Encallo Lara no varen convidar a cap gran mitjà de comunicació estatal. Per tant, sabem que els mitjans, per tant, sabem que el règim, les grans oligarquies, els que tenen influència davant dels instruments també de comunicació, no han volgut que la nostra opció estigui present. Sabem que els nostres plantejaments són necessaris perquè hi hagi un horitzó cap a on caminar de societat alternativa, amb valors, en drets, en llibertat, i per tant aquest debat el volem fer en tranquil·litat, i jo crec que en qualsevol cas el que sí és molt vàlid és aquesta darrera etapa on les tesis que han imperat han estat de cercar les aliances sobre la base d'un programa, no? Un programa de canvi. Els problemes continuen existint, l'atur, la pobresa, la gent assallar-se cara a festes, tenen moltes dificultats per fer un sopar mínimament digne, perquè no tenen, perquè els seus integrants tots estan a l'atur, les retallades, no?, que afecten en els serveis socials, en els drets que han conquerit, com us ha costat tant conquerir durant dècades, sanitat, educació, les pensions, tot això segueix estant en perill, no ens hem d'enganar. I aquí hi ha una força que ho té absolutament clar. I qui comanden, i no me refereixen als partits populars que han comandat fins ara, és a dir, els verdaders poders econòmics, els poders fàctics i econòmics i les oligarquies saben molt bé el que nosaltres representem. Per tant, en aquest context, nosaltres volem fer un debat serè i tranquil i anem a veure cap a bon comiant, cap a bon com ens organitzem de la millor manera possible, perquè aquest capital humà que té clar que els canvis passen per un programa clar i nítidament d'esquerres, continuïn influint i condicionant la política d'aquest país.
Per acabar, la dimissió del càrrec de coordinador d'Esquerra Unida implicarà una desvinculació de la formació? Us donareu de baixa com a militant? Teniu intenció d'acostar-vos a altres forces polítiques per ventura?
Amb absolut. Miri, jo som fill de comunistes, dels que lluitàvem perquè perdús la democràcia. Tenc qualque familiar que va morir lluitant per aquesta democràcia. He tingut clar, sempre molt clar, que el meu partit era Esquerra Unida, perquè a mi me ve d'arrel, no? I continuaré, vaig entrar en el 91, vaig entrar després de l'acampada del 07, que era una campanya que se desenvolupava arreu de l'estat per cooperar en el Tercer Món, que vàrem estar acampat durant setmanes davant la seu. esperem aconseguir, si m'atrec, que se doblar la quantitat que en aquell moment el Partit Popular d'un govern en Canyelles destinava a polítiques de cooperació. Jo després vaig donar la passa ja a lo polític, tenia només de 7 anys, i m'apareix que fins el dia que me mori estaré en aquesta opció.
Li agraïm que hagi participat amb nosaltres en aquesta jornada festiva. Per cert, com passau el Nadal?
Amb molt de menjar. Haurem d'anar alerta. Haurem de fer una mica de règim. Sí, haurem d'anar a caminar.
Manel Carmona, una vegada més, gràcies per participar en directe al Faristol d'IV3 Ràdio. Molt d'anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Molt d'anys.
Més de 10 minuts per arribar a la una del migdia i abans de posar el punt i final al programa us volem acostar una darrera qüestió. Com us explicàvem, a Balears, algunes entitats, algunes agrupacions com la Conselleria de Salut, com el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, com el Sindicat d'Infermeria SATSE, s'han mostrat contraris a l'entrada en vigor del Reial Decret que regula la prescripció infermera. Per això recollim una de les veus que han mostrat aquest posicionament, perquè volem saber quins són els seus motius. En aquest sentit, saludem la presidenta del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears, Rosa Maria Hernández. Bon dia.
Hola, bon dia i bones festes a tots.
Gràcies, molt d'anys.
Molt d'anys.
Per quin motiu es mostrau contraris al Reial Decret que regula la preinscripció, la prescripció infermera?
Aquest Reial Decret és el que constitueix el desenvolupament normatiu, diríem, de la Llei del Medicament. La Llei del Medicament, el 2006, o d'aquell apartat de la Llei del Medicament, per ser més exactes, perdonim, que es refereix al que les infermeres fem en farmacologia, no? En l'ús, administració, indicació de medicació. Bé, en el 2006 la llei deia que només els metges i els odontòlegs podien prescriure. En el 2009 aquesta llei es va modificar i va dir que els metges, els odontòlegs i els podòlegs podien prescriure. Les infermeres quedaven condicionades a que s'acreditessin mitjançant una formació de 180 hores en les generalistes i 360 en les especialistes, per tal de que poguessin exercir les seves funcions. Estem parlant de funcions que les infermeres hem duit sempre a terme. Aleshores, inexplicablement, ens deixaven al marge. Hi havia el compromís de que en un any es faria aquest Reial Decret que diria quina era la norma que s'havia de seguir perquè les infermeres es poguessin acreditar. Bueno, això s'ha retardat molt, ha sortit ara, en el 2015, i no sols ha sortit amb les aberracions que ja hi havia abans i que ara les explicaré, sinó que encara han empitjorat més les coses. I la qüestió és que no s'entén perquè tenint la mateixa formació en farmacologia que els odontòlegs i els podòlegs, a ells se'ls reconeix i a les infermeres no aquesta capacitat prescriptora. No entenem per què, si nosaltres ja tenim aquesta formació acreditada per al Ministeri d'Educació, ara se'ns exigeix tornar a fer la formació per tal de que se'ns acrediti per al Ministeri de Sanitat. Jo deia aquests dies que seria una barrabassada tan equivalent com que ara haguéssim d'estudiar una altra vegada EGB quan ja la tenim acreditada, no? És un doi, no? Si no té sentit. D'altra banda, com li dic, no sols diu que mos hem de tornar a acreditar, sinó que al damunt, un cop acreditats, un cop tenint la doble acreditació del Ministeri d'Educació i del Ministeri de Sanitat, al damunt hem d'estar condicionats a que per cada medicament que utilitzem, d'aquests que són d'ús habitual, com per exemple pugui ser la perinització d'una via, d'un suero d'aquests que els malalts duen quan estan ingressats a l'hospital per mantenir la seva permeabilitat, doncs que el metge faci una indicació, digui en el context de quin diagnòstic ho fa i de quin protocol. Tot això què significa? Bueno, significa que les infermeres no podem treballar en una cosa tan consustancial en la nostra professió com és aquesta de l'ús de material sanitari i de medicaments, tant els que estan subjectes a prescripció mèdica com els que no, i tant els que qualsevol pot obtenir directament a la farmàcia com els altres, ens compliquen tremendament la nostra atenció, ja de per si complicada, com vostès saben, per la escassesa d'infermeres, de professionals en la nostra comunitat i en tot l'estat espanyol. Sinó que, a més, pues, fent tots aquests procediments, aquests protocols compliquen també la dels metges, el sobrecarregar les consultes, i la seva activitat, i compliquen, com o no, la del ciutadà. És a dir, aquest Real Decret no ajuda a ningú, complica la vida de tothom, i fins i tot, en certa manera, l'esposa, perquè hi ha situacions, no discrimina el protocol, el Real Decret no discrimina ni tan sols situacions urgents, per tant, ens l'hem de jugar, els professionals d'infermeria, incomplint aquesta llei en situacions d'urgència. I ho farem pues, d'acord amb el nostre codi deontològic, òbviament, perquè no deixarem morir ningú per culpa d'una llei que no té ni peus ni cap. Així de clar.
Per tant, el Reial Decret no només no millora el reconeixement de la capacitat prescriptora del personal d'infermeria, sinó que hi afegeix un nou obstacle, que és el diagnòstic mèdic previ.
Sí, efectivament. Ara bé, jo vull dir una cosa que segurament pues, no agradarà o sorprendrà alguns, però aquest Real Decret, que no té, com he dit, ni cap ni peus, que és la cerimònia de la confusió absoluta, això té una explicació. És a dir, si des del primer moment el que les entitats que se diuen representatives de la professió infermera, que són el Consejo General d'Enfermeria i el sindicat SATSE, haguessin exigit que allà on diu solo médicos, odontólogos y podólogos, cada uno en el ámbito de sus competencias, podrán prescribir, digués médicos, enfermeras, odontólogos y podólogos, cada uno en el ámbito de sus competencias, con el catálogo correspondiente, si cal, cadascun, pueden prescribir, això no hagués passat. Això no hagués passat. I és molt fàcil d'entendre-ho així, perquè fins i tot qualsevol dels oients comprendrà que, si bé hi ha medicaments que només són de prescripció mèdica, no tots els metges prescriuen aquests medicaments, sinó que també entre ells, igual que les infermeres, estan especialitzats. I només els especialistes les poden prescriure, com pot ser el cas dels citostàtics o dels antirretrovirals. Aleshores, això hagués sigut la solució de tot, demanar que, d'acord amb les competències que tenim, amb la formació que tenim, amb els coneixements que tenim, igual que odontòlegs i podòlegs, nosaltres haguéssim figurat en la llei dient médicos, enfermeras, odontólogos y podólogos, cada uno en el ámbito de sus competencias. I no hagués passat res. Però què va passar? Pues que se va presentar com una nova competència, com si realment no tinguéssim aquesta formació, per tal de poder aconseguir que 270.000 professionals en tot l'estat espanyol passessin per uns cursos de formació. Aquesta és l'explicació. Aquesta és l'explicació d'aquesta immensa cerimònia de la confusió que comporta per les infermeres una humillació, una indignació que no té parangon, no té antecedents, i una enorme molèstia per als ciutadans i un risc per als ciutadans i per les infermeres.
Rosa Maria Hernández, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, gràcies per acostar-nos a aquesta qüestió i molt d'anys, gràcies per acompanyar-nos en el dia de Nadal.
Gràcies a vostès i perdonin el meu enfado, però espero que l'entenguin perquè realment ens han posat en una situació difícil. Moltíssimes gràcies i bones festes.
És comprensible. Gràcies, senyora Hernández. Bones festes.
Bones festes. I will always remember this night here with you.
Àngela Seguí, Bernat Nadal, Romina West, Marta Fernández, Jordi Pol, Luis Alonso i Martí Rodríguez hem fet possible el programa d'avui. Us desitgem un bon Nadal, salut i ventura. Ens acomiadam fins dilluns. Gràcies per acompanyar-nos. Surely blessed,
chestnuts roasting
over the heat. Gee, ain't life sweet?
Tootsie's toasting,
drifting on air without a care.
Purple snowflakes
cover the ground without a sound.
Loving snowflakes,
ooh. As sure as snowflakes fall from the blue. I will always remember this night here with you. Got you in my arms, snowflake, yeah, pretty purple snowflake.
Endesa t'ha oferit el Faristol.